Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Catalunya continua sense trens de Rodalies i ja no és perquè s'estigui comprovant que les vies siguin segures. És per la vaga encoberta dels maquinistes que reclamen més garanties després de dos accidents ferroviaris mortals en 48 hores. El govern, que ahir va anunciar que a partir de les 6 d'aquest matí tornaria a haver trens, ha obert un expedient a Renfe.
En aquests moments estan la seguretat garantida, no hi ha servei i, per tant, això el govern exigirà responsabilitats a qui pertoqui.
El ministre de Transports, igual que ahir, sí que s'atreveix a posar terminis. Espera que aquesta tarda o demà es pugui reprendre el servei. Diu, però, que els maquinistes demanen la lluna.
Se exigen cosas que no se pueden lograr en unas horas, ¿no? Vamos a ver si somos capaces hoy de reconducir esto y reanudar el servicio lo antes posible.
És un dia intens de negociacions. Els despatxos ara estan reunits. Generalitat, Adif i Renfe amb els maquinistes, mentre les estacions de tren la tensió avui ha pujat de to.
Usted tiene mucha empatía por la gente que ha muerto. Usted tiene mucha
empatía. A mí me dicen que tengo que tener un tren a las 6 de la mañana. El señor que tiene que llevar el tren tiene que estar aquí igual que yo.
Era la bronca entre una usuària i un agent de seguretat a l'estació de Granollers, i és que l'empatia avui ha quedat substituïda pel cabreig.
Lo d'ahir ho entenc, però lo d'avui és indignant. Que senyors maquinistes ens tinguin a tots segrestats és indignant, i crec que la gent s'ha de començar a mobilitzar, o sigui, que els bombin.
Va haver-hi una vaga de tramvies que va tombar el govern i no sé quantes més coses van passar. Ara podríem fer una vaga de Renfe.
Indignació i impotència per un altre dia sense trens.
Jo venia aquí ja pensant que avui jo podria agafar el tren, que és el que van dir ahir a les notícies. I ara resulta que em trobo que no. És que és un cachondeo, això.
Home, és desastre.
A més que Renfe, ten fe. Saps de què arribes?
Sin tren i sin autobuses. Però és que és una mierda.
Catalunya al dia.
No hi ha trens, per tant, més gent agafa el cotxe i això es nota gaire a la xarxa viària. Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs sí, a primera hora s'ha notat molt avui matí complicat i amb molt més trànsit de l'habitual, sobretot cap a Barcelona, que a més s'ha agreujat pel tall de l'AP7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. Ara mateix, en general, hi ha força tranquil·litat, però sí que tenim retenció al voltant de Martorell, fins a aquest punt on es fan els desviaments de l'AP7, venint doncs des de la 2, també des de la mateixa autopista i sobretot a les vies que estan assumint el volum de trànsit dels desviaments. B24 a Cervelló i l'enllaç en l'N340 a Vallirana, també l'AP7 a partir de Vilafranca, on es reincorporen els vehicles que venen des de la C15 o l'N340, i sí que amb la previsió que avui hi hagi més mobilitat per carretera de l'habitual, recordem que s'han aixecat les barreres del peatge de la C32 sud en els dos sentits, que és una de les opcions alternatives a l'AP7.
Doncs tot això són els efectes d'aquest tall de l'AP7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, on, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
S'ha de comprovar el grau d'estabilitat de l'autopista.
En aquest tram a Gelida, concretament, és on dimarts es va desprendre el mur que va caure sobre la via i va provocar l'accident mortal de la R4. Aquest matí s'ha començat a retirar el tren, però per parts.
I a tot això, els geòlegs adverteixen que cal vetllar també per l'estat dels murs que apuntalen aquestes infraestructures.
Rodalies arrossega un dèficit d'inversió, que ara diuen que en aquesta R4, amb el que són vies, s'ha treballat molt pel tema funcionament, potser sí, però pel tema seguretat ha de fer un monitoratge.
Mentrestant, a l'Ebre, a la platja de la Marquesa hi ha hagut concentració de protesta dels pagesos per denunciar la situació del Delta 6 anys després del pas del temporal Glòria.
I també han aprofitat per queixar-se per l'impacte que tindrà el tractat del Mercosur sobre el cultiu de l'arròs.
A mi el que em dol més és que un Mercosur, perquè afecta molta gent, ha hagut molt de ressò, i uns acords com el dels països menys avançats que només afecta l'arròs, aquí tothom mira cap a un altre costat.
On també tenen molt present el Glòria és a la selva, perquè igual que fa 6 anys, s'han quedat sense aigua.
Ens havia passat també amb el Glòria i també, bueno, igual, amb les garrafes d'aigua. Estaven totes agotades d'ahir al vespre.
Això és així, l'aigua de l'aixeta surt tèrbola pels sediments que s'han acumulat als pous arran del temporal. Tampoc tiren aigua a Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa, pel mateix motiu.
I el temps, Francesc Mauri, què? Més pluja, clarianes a la vista?
Bon dia. Doncs moltes clarianes a la vista. De fet, ja fa un bon sol a moltes zones de Catalunya. Queden àrees encara ben ennuvolades i la tendència és que el sol es desplaci d'oest a est, de sud a nord. I, de fet, Estel, potser des de l'estudi de la Diagonal no acabes de veure la línia de cel més serè, però des de l'estudi de TV3 a Sant Joan d'Espí la veiem.
Ah, doncs aquí encara està enterbolit el cel, eh?
Es troba, sí, aquí damunt del Llobregat. De fet, en alguns punts del Baix Llobregat ja fa sol i, en definitiva, aquesta franja de núvols es va allunyant i permetrà una tarda amb més estonetes de sol. La bona notícia de cara a l'accés d'aigua en els terrenys és que venen 8 o 10 dies, sí que és veritat, amb algun petit front, alguna petita pertorbació, fins i tot el dissabte amb neu a cota ben baixa a tot el Pirineu, fora del Pirineu no, i el que ve és vent sec aponentat del nord-oest i això pot ajudar a aixugar una miqueta alguns sols, alguns terrenys superficials.
Doncs serà benvingut, sobretot a les comarques de Girona, que són les que estan més negades per l'aigua d'aquests dies. També tindrem esports, quan faltin 6 minuts per les dues, a Eudald Serra, amb quins titulars avui?
Doncs el Barça, que guanya per 2-4 al camp de l'Eslavi de Praga, manté clares opcions de classificar-se entre els 8 primers. Ara els blaugranes se situen novens a la classificació, falta d'una jornada. La nota negativa del partit, la lesió muscular de Pedri, que podria estar algunes setmanes de baixa. L'Uni Girona té aquest vespre partit de l'Eurolliga femenina de bàsquet a la pista de l'Ischio italià. En cas de victòria, la gironines es classificaria matemàticament per disputar la final a 6 per primera vegada a la seva història. A la Champions d'hoquei patins, el Reus Deportiu juga aquest vespre a les 8 contra el Saint-Omer francès. Els roig i negres necessiten una nova victòria per mantenir opcions de passar a la fase final. I a Lleida, Quim Utgés és nou jugador de l'Atlètic Lleida. És un davanter de 20 anys que arriba cedit pel Sabadell fins a final de temporada.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. Són la 1 i pràcticament 7 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
Segon dia sense rodalies, ni regionals, ni mitjana distància a Catalunya. Malgrat l'anunci ahir que avui es reprendria de forma gradual el servei, els maquinistes es neguen a posar en marxa els trens, posen en dubte la revisió de la xarxa que ha fet Adif i reclamen una auditoria. De fet, representants de Renfe, de la mateixa Adif, que és l'ens que s'encarrega de les infraestructures, per tant, de les vies, també el govern i sindicats, estan reunits des de les 11 a l'estació de Sants, a Barcelona, per intentar desencallar aquest conflicte. La Generalitat ha anunciat que obrirà un expedient a Renfe per la negativa dels maquinistes a circular. Doncs anem on s'està aquesta hora l'expectativa de com acaba aquesta reunió. Unit en mòbil a l'estació de Sants, José Antonio Muñoz i Joan García. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
En sabem res?
Encara no pot trigar a acabar, però encara s'està fent aquesta reunió a quatre bandes, que té per objectiu, jo diria, que bastir ponts de confiança entre aquests quatre actors, Renfe, Adif, el govern i el SEMAF al voltant de la seguretat a la xarxa ferroviària de Catalunya. Quan acabi, la Generalitat convocarà el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que és on es coordinen els cossos que intervenen en plans d'emergències. Els maquinistes. Hem pogut parlar amb alguns d'ells sense gravar, després de la concentració de silenci que han fet per segon dia consecutiu aquí a Sants. Diuen que no en tenen prou amb el protocol fet ahir per Adif, que reclamen un informe amb l'estat de cada línia, perquè volen per sobre de tot que els garanteixin la seguretat. Ara els sentirem després, però abans, què ens ha dit Renfe? Doncs el seu portaveu, Antonio Carmona, ens explicava al matí de Catalunya Ràdio per què avui no s'ha pogut reprendre el servei i apuntava als sindicats.
Ells estan demanant una sèrie de mesures de seguretat que entenen que no s'estan complint, una mesura de seguretat addicional a les que ja va presentar Adif, entenen que no s'estan complint i estan presentant a treballar, però per raons X no s'estan prestant el servei.
El SEMAF respon que la seguretat no està prou garantida. Sentim com ho explicava Diego Martín, portaveu del SEMAF a TV3.
Se empezaron esos protocolos, pero no se realizaron de la manera correcta. Entendemos que no se han realizado, puesto que incluso en informaciones que nos transmitieron nos dijeron que todas las líneas estaban operativas y horas después nos encontramos con nuevos desprendimientos y nuevos accidentes en la infraestructura, nuevas deficiencias. Pues nos sorprendía muchísimo el hecho de que se reabriera ese servicio cuando no hayamos visto esos protocolos cumplidos.
En aquesta conversa que teníem de tu a tu amb alguns maquinistes aquí a Sants, ens deien que sovint ells fan informes de les deficiències que veuen quan circulen, però que aquests informes o bé no es tenen en compte o bé sí, s'actua i s'arreglen, però ells no en tenen constància, no, és a dir, no els responen l'avís que han fet i volen que tot això canviï.
Doncs hem sentit les dues versions. D'una banda, Renfe, que diu que les vies són segures, de l'altra, doncs, el principal sindicat de maquinistes, aquest CEMAF, dient que no, que volen més garanties i demanen una auditoria. Ens quedem amb això que deies, Joan, d'aquesta reunió que ha de servir per fer aquests ponts de confiança entre uns i altres i permetre que el servei es recuperi quan abans millor. Tot això està passant a Sants, que ha estat un dia més un centre neuràlgic de gent que intentava agafar trens, que aquí passen moltes línies i no se n'ha sortit. Com s'ha viscut això avui?
Aparentment com ahir, l'escenari és el mateix, els torns en vermell, les pantalles en negre, però a primera hora diria que fins i tot pitjor que ahir per la incertesa, perquè ahir ja sabien que no hi hauria servei. Avui molts usuaris han vingut creient que sí que n'hi hauria, o que passarien almenys alguns trens, perquè es parlava de represa progressiva i s'han trobat que no. Després, a mig matí, han començat a arribar també passatgers de l'AVE de Madrid que volien empalmar amb Rodalies i també es trobaven que no n'hi havia. Tot plegat, molta decepció, frustració. Ens ho il·lustrava amb aquest comentari aquesta usuària que ara sentireu, una senyora gran que vol arribar a Portbou i no sap com s'ho farà.
Doncs mira, em sento molt maltractada, fins i tot el govern de Catalunya, perquè ahir a les 8 del vespre van dir que avui hi haurien rodalies. I això ha estat una mentida. Imagino que no només m'han enganyat a mi, sinó que han enganyat en el propi govern. Això em fa pensar, jo ja que tinc una certa edat, que va haver-hi una vaga de tramvies que va tombar el govern i no sé quantes més coses van passar. Podria, ara podríem fer una vaga de Renfe.
És un testimoni que hem sentit ja un parell de vegades a l'antena de Catalunya Ràdio també i que em sembla que exemplifica perfectament el sentiment de molts usuaris avui, que és aquest ja no poden més i aquest punt de potser s'ha de fer alguna cosa més enllà de baixar el cap cada dia i dir, ah, doncs no hi ha trens, ens en tornem cap a casa. El govern a tot això n'ha dit alguna cosa avui?
Ha obert un expedient a Renfe per no haver prestat el servei. Sentim el comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, que considera no tolerable el que està passant avui.
No podem tolerar per quan, estant garantida la seguretat, s'afecta el dret a la mobilitat de tants milers de ciutadans de Catalunya.
Doncs aquest és l'ambient a Sants. Només funciona a l'alta velocitat, per cert, amb molts retards, eh? Ara alguns trens arriben ben bé amb una hora de retard. Això és per les limitacions temporals de velocitat que també sabem que s'han posat entre Calatayud i Madrid, entre Saragossa i Madrid, i que provoquen aquests retards. Ahir algun tren va arribar fins a 3 hores tard.
Doncs déu-n'hi-do al panorama. I moltíssimes gràcies, Joan Garcia, perquè des de primeríssima hora avui, un dia més, t'hem sentit donant informació molt clara, molt veraç, des d'aquí, des d'aquest centre neuràlgic de les comunicacions ferroviàries a Catalunya, que és l'estació de Sants.
Doncs moltes gràcies.
Digues.
No, dic que merci, que aquí estem amb el José Antonio Muñoz, a l'assistència tècnica.
Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies, que acabés de passar un bon dia.
Vinga, fins ara.
Doncs a l'espera de si aquesta reunió es desencalla i desencalla l'aturada de tots els trens de Rodalies, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit al matí de Catalunya Ràdio, que l'ha pogut entrevistar, que confia que entre aquesta tarda i demà es reprengui el servei. I reitera que s'han revisat totes les vies, que són segures, i que també s'ha revisat el mur de la P7, que va provocar l'accident del tren de l'R4 a Gelida. Després hi anirem fins allà, perquè s'està retirant ja el tren, tot i que parcialment en aquest punt. Mònica Mas, bon dia. dia.
Bon dia.
El ministre Puente no ha volgut parlar de vaga encoberta dels maquinistes, però sí que ha admès que ja està negociant.
Exacte, assegura que entén la por que tenen els maquinistes després de l'accident de Gelida, però els demana que no perjudiquin més Rodalies i que no demanin mesures impossibles de complir a curt termini.
Lo que son intervenciones en la infraestructura, que por otro lado, pues ellos saben muy bien que se están haciendo, eso no se puede hacer en unas horas, ¿no? Yo creo que si el suflé emocional baja y todos nos calmamos, pues bueno, podemos llegar a acuerdos razonables.
I deixa clar que si avui no hi ha trens no és per una qüestió de seguretat.
Que Adif dice que la seguretat està ja garantizada i que se puede reanudar el servicio. Las razones por las que no se ha reanudado hasta el momento, en este momento, desde luego, al menos a criterio del titular de la infraestructura y del gestor de la infraestructura, no es la seguretat.
Sobre l'accident d'aquest tren de l'R4 dimarts a la nit a Gelida, on va morir un maquinista que estava en pràctiques i també 37 passatgers van quedar ferits, no sé si el ministre ha pogut aportar alguna dada més.
Sí, com dèiem, diu que el mur de la P7 que va caure sobre la via just quan passava el tren s'havia inspeccionat abans.
Ese muro ha sido revisado conjuntamente con el resto de la infraestructura de la que al menos físicamente forma parte, que es de la AP7, ¿no?
I que l'accident va ser evitable, era inevitable.
Las vías de todo el sistema ferroviario son seguras. Si no lo fueran, de hecho, no se podría circular por ellas. Eso no quiere decir que no puedan surgir eventos que comprometan la seguridad y que incluso cuesten la vida de una persona, ¿no?
Admet també que la xarxa de Rodalies és víctima de la desinversió reiterada dels diversos governs espanyols.
Cosa que ja va dir ahir també en un primer moment. Gràcies, Mònica, bon dia.
Bon dia.
Passant un minut d'un quart de dues del migdia. Doncs un dia més que no tenim trens de Rodalies a Catalunya. Anem a fer un repàs a com s'està vivint això a les estacions més importants del país. A la demarcació de Tarragona, l'estació de Sant Vicenç de Calders és un dels punts clau d'aquesta xarxa ferroviària. Per allà hi passen 7 línies de regionals i és l'inici de 2 línies de Rodalies. Anem doncs cap allà, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho han viscut aquí al matí?
Mira, aquí el nus ferroviari de Sant Vicenç de Calders, l'únic que es mou són els autobusos del pla alternatiu de la línia R4 que estan connectant aquesta estació amb la de Martorell. Els fan servir, però, ben pocs usuaris com a alternativa. Recordem que és la línia de l'interior. Els fan servir, bàsicament, per arribar a Barcelona a través dels ferrocarrils de la Generalitat en enllaç amb Martorell. En un matí en què ha servit, sobretot, per constatar la indignació dels usuaris que a primera hora s'acostaven per intentar provar sort i a veure si passava algun tren.
De moment la noia que s'ha dit que de moment no hi ha res. Esperau a marxar.
Aquest tot plegat és una vergonya. Fa mesos i mig que van acabar les obres justament aquell tram.
Llego acá faltando un cuarto para las 6 y me dicen que no, que no hay servicio. Es algo injusto de que si la Renfe tiene problemas, que ponga los autobuses.
Només ha circulat un tren en tota la demarcació, un regional que sortia a Tortosa en direcció a Barcelona, que han fet aturar a l'estació de Tarragona i que encara ha generat més indignació entre els usuaris, com per exemple la d'Anna Gómez, de la plataforma Dignitat a les Vies.
A Tarragona el que ens ha passat és que han tingut la barra de carregar el tren de Tortosa i parar-lo a Tarragona. És a dir, la gent no pot tornar a casa seva ni a teletreballar. Els ha deixat a 2 hores de casa seva, tirats a l'estació. Això és de cochineo.
Mentre duri la paralització de trens, l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa un sistema de bus llançadora que connecta l'estació de trens amb la de busos per facilitar els desplaçaments dels viatgers que s'acosten a l'estació de trens i veuen que no hi ha servei. Aquí, a Sant Vicenç de Calders, però, continuen mitja dotzena de trens esperats, aturats a les andanes, esperant que els maquinistes els posin en marxa.
Entesos, doncs, gràcies també, Manel, per la feina d'aquests dies des de l'estació de Sant Vicenç de Calders. Bon dia.
Bon dia.
I davant d'un nou matí sense trens, els usuaris busquen alternatives, autobusos o ferrocarrils de la Generalitat, si n'hi ha, o cotxes privats i compartits. Passem ara per la línia que més viatgers mou cada dia a Rodalies, 100.000 persones, que és la del Maresme, l'R1. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, molt poca gent a l'estació de Mataró a hores d'ara. Tothom ja està informat a aquesta hora del dia del que està passant, només venen fins aquí els que volen un justificant per la feina o bé els que han de viatjar en direcció nord, perquè no hi ha trens, però sí que des de davant de l'estació surten autocars que van cap a Blanes. Aquests vehicles fan el trajecte, el transport alternatiu per carretera i paren a tots els municipis per on van passant. En canvi, en sentit sud, cap a Barcelona, l'alternativa se l'ha de buscar cadascú. Des de Mataró, el més habitual és anar a buscar els autobusos de Moventis que fan sempre aquest trajecte. L'operadora ha reforçat la flota amb més vehicles per avui, perquè sobretot en hora punta ja van plens, imagineu-vos encara més aquest matí. Des del nord de la comarca el mateix servei el fa Segalers. Els primers que s'han trobat amb la sorpresa del segon dia sense trens han estat els més matiners.
Que hay huelga de maquinistas o de no sé qué y no vendrá el tren. Que hay tres maquinistas ahí, pero que no saben, no hay ni servicios mínimos ni nada.
Tienen que buscar alguna alternativa para que podamos ir a trabajar. Y no nos vamos a gastar 50 euros porque trabajo en Badalona, coger un taxi.
Desde las 5 de la mañana venimos a trabajar y nadie responde.
Ahí ya vaig faltar la feina. Haig d'anar a Barcelona, a la Ciutadella. Quan no van els trens, els busos van tan plens que no pots ni pujar. I el taxi és molt car.
Siempre pasa alguna cosa y bueno, aguantar lo que hay. Ja està.
Com veus, doncs, molta resignació entre els usuaris que ja estan una mica acostumats, però enmig del caos que hi ha hagut a l'hora punta, l'esperit solidari apareix. La Bea Sòria, que anava en cotxe cap a Barcelona, s'ha aturat aquí a l'estació.
Lo d'ahir ho entenc, però lo d'avui és indignant. Que els senyors maquinistes ens tinguin a tots segrestats és indignant. I crec que la gent s'ha de començar a mobilitzar, o sigui, que els bombin.
Jo no agafo el tren, jo agafo el cotxe. Jo sento Catalunya Ràdio i des d'abans d'ahir ja sé que tot aquest caos s'està fent. I llavors passava per aquí i agafava qui volgués anar a Barcelona.
Dues paraules resumeixen al matí què hem passat avui aquí a l'estació de Mataró. Incertesa i, sobretot, resignació de veure trens a l'andana que no es mouen.
Entesos, doncs, gràcies, Marta Vallès. Aquesta és la situació a l'estació de Mataró. Bon dia.
Bon dia.
I a la connexió ferroviària del Vallès cap a Osona i el Ripollès, que tampoc funciona, els usuaris s'han quedat amb un pam de nas quan a primera hora del matí no han pogut accedir ni tan sols a l'interior de l'estació. Granollers, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia. No han pogut accedir a l'interior de l'estació perquè hi havia un cordó d'informadors i de personal de seguretat que no els deixava ni creuar la porta. Això ha provocat algun moment de tensió entre algun usuari i una persona de seguretat, però no ha anat a més. La tònica general de tot el matí ha estat la de resignació, afartament, i la veritat és que ara mateix no hi ha cap usuari aquí que vulgui agafar el tren. Hi ha dos informadors a la porta i el personal de seguretat ha anat cap a dins. Ja dic que els usuaris estan entre sorpresos, incrèduls i fins i tot se senten traïts.
A mi m'estranya perquè els trens anaven bé i perquè només ha passat en allà a Gelida que tinguin que parar tota Rodalies de Catalunya.
Aquí també veiem els trens aturats a l'andana i hem pogut veure com sortien a primera hora del matí quatre maquinistes que deien que no sabien quan es reprendria el servei perquè estaven esperant instruccions de Barcelona. Pel que fa als mitjans alternatius, absolutament deficients. Aquí només hi ha un autobús que va cap a Sant Celoni o de Sant Celoni cap aquí. Per tant, la desinformació és total perquè, a més, en la capçalera d'aquests autobusos hi posa Renfe, no posa el lloc on van, i una veïna de Sant Celoni ens explicava que només per arribar fins aquí davant de l'estació ha passat 2 hores i mitja. A més, la porten a l'estació de tren, on no funciona el tren, i els autobusos que sí que van són els de línia, que estan en una estació a uns 700 metres d'aquí. La sentim.
A Sant Celoni ens han deixat fins aquí a Granollers dient-nos allà que aquí trobaríem per anar a Barcelona, i ens hem trobat que no. Hem arribat aquí i ens han dit no hi ha alternatiu, busca't la vida.
Aquest busca't la vida ha passat bàsicament per anar a aquesta estació d'autobusos, que sí que estan funcionant molt bé i han pogut absorbir tota la gent de l'hora punta. Però gent que ha hagut de fer periples, per exemple, per anar a Vic, la gent primer ha hagut d'anar a Barcelona i després agafar un transport cap a Vic. Alguns, fins i tot, com aquest senyor, s'han perdut l'examen.
Tocava examen y ya le hemos suspendido para sacarse la licencia de taxi. Tenemos que esperar un mes más.
Aquí circulen habitualment la R2 Nord, la R3 i la R8.
Gràcies, Maria Núria, bon dia.
Bon dia.
Doncs a Vic, justament, amb les obres de desdoblament de l'R3, molts usuaris ja estan acostumats, estan avasats als serveis alternatius per carretera. Avui s'han mantingut i s'han reforçat en diferents direccions per compensar aquesta manca de trens. Vic Natiadell, bon dia.
Hola, bon dia. Exacte. Estel, la majoria han optat per aquests busos de Renfe reforçats cap a Barcelona, molts, però això no s'han omplert, i des d'avui també cap a Ripoll, tot i la situació excepcional, ha estat, podem dir, un matí relativament tranquil i ordenat, endreçat. De nou, un munt d'informadors desplegats hem vist i missatges constants en bucle per megafonia avisant, com si es tractés d'una mena de mantra, que de moment res de trens, que no hi havia servei. Entre els usuaris, en resignació, com ja hem sentit, i esgotament també acumulat pel mal funcionament de Rodalies.
Sempre agafo un tren i després un bus. M'he trobat que el tren no va i ara aquí estic esperant.
Estamos todos hartos de Renfe.
Tenim que anar en bus i jo, que sóc de Centelles, pues està més lluny i tardo més en arribar.
Bueno, hay mucha gente que está confiada de que dijeron que iba a haber, aunque sea de poco a poco, pero no hay esto. Entonces hay falta de coordinación.
Pues va la gràcia, no? O sigui, ¿y ara què? ¿Cómo organizo yo un altre cop? Es que es un cachondeo, això, no pot ser.
Cap al nord, avui, a diferència d'ahir, sí que han posat transport alternatiu, però atenció, perquè no va directe a Puigcerdà. S'hi ha trobat el Lluís Dolors, que acompanyava el seu fill a esquiar amb uns amics, aprofitant que avui no hi ha classes a Prats de Lluçanès.
Estem preguntant per anar a la Molina amb tren, perquè tenim els bitllets, i no hi ha trens, per tant, ens diuen que hi ha busos fins a Ribes, i el bus de Ribes ens portarà a Puigcerdà, un altre bus, és el que hi ha.
Aquest matí ens hem trobat també amb una C-17 més carregada del que és normal, molta gent ha optat pel cotxe, estudiants de la Universitat de Vic que han arribat tard a fer exàmens i una cafeteria de l'estació amb la meitat de clients del que és habitual per, justament, la falta de trens.
Quatre minuts i dos quarts de dues. Catalunya al dia. Doncs tot aquest caos, conseqüència d'aquest accident que va haver-hi a l'R4 dimarts al vespre, Renfe avui ha començat les tasques per retirar el tren sinistrat a Gelida per la caiguda d'un mur de contenció de la P7. Avui s'ha fet un segon peritatge per comprovar l'estabilitat de l'autopista, que està tallada entre Martorell i Vilafranca del Penedès en direcció a Tarragona. Les restriccions estan afectant el trànsit d'uns 120.000 vehicles i 25 més de pesants, camions, que passen per aquest punt habitualment. Anem a Gelida ara. Montse Gené, Riba, bon dia. Ara mateix, quines feines s'estan fent aquí a peu de la P7?
Hola, bon dia. Ara mateix veiem un vagó grua que s'ha situat a la via del costat del tren accidentat en paral·lel i està movent el segon vagó, possiblement per posar-lo sobre les vies. El que també han fet és separar els últims vagons del tren, que van quedar en bon estat, i enganxar-los al tren del darrere per emportar-se'ls en direcció a Vilafranca. No se sap ben bé si els dos primers vagons, especialment el primer, que està molt malmès pel xoc, el desballestaran aquí mateix. El terreny és complicat i fràgil perquè a sota hi ha les caves del celler Torelló i perquè les vies estan elevades respecte a la Masia Torelló en un terreny de fang i herba en pendent. Aquesta complexitat l'ha explicat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
El terreny és complexa, la zona, una zona de cava, segons quina maquinària pesada no pot accedir-hi, però es trobarà la solució per tal que es pugui dur a terme la nostra tasca.
Pel que fa al talús i el per què va caure, l'expert Joan Manuel Vilaplana, director de l'Observatori de Georisc del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, ha fet referència a les pluges de les últimes setmanes que poden, diu, haver fet acumular aigua en la base del talús i ara s'hauria alliberat.
El moment en què el mur ha caigut, aquesta pressió, que és la causa inicial de l'esllavissada, ha canviat radicalment, ha baixat, perquè s'ha drenat de manera natural. I al drenar-se, se'n va tota l'aigua que hi ha a la porositat del terreny d'aquest terraplè, el qual això és un punt a favor de pensar que pugui estar estabilitzat. Però tot això ho estan observant, eh?
Aquí veiem molt personal treballant i no serà ràpid ni fàcil.
Clar, i tot això passa a la P7, que és la columna vertebral pel que fa al trànsit rodat i transport de mercaderies a Catalunya, per tant té un gran impacte en la circulació.
Doncs hi ha més trànsit per la C-32 cap a Sitges, com ha fet notar el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Del tall de la P7 sí que hem vist que ens porta trànsit cap a la C-32 i, per tant, hi ha un trànsit Martorell fins a l'alçada de Sant Boi que va buscar la C32. Hi ha un creixement del 85% del trànsit de sortida en aquesta autopista C32, que territori ha aixecat peatges i, per tant, és de franc.
En aquest punt on estem només hi ha trànsit de cotxes de pujada cap a Barcelona a la P7, que en el costat sud té tècnics fent ara mateix comprovacions.
Catalunya al dia. Doncs els que també estan indignats per tota aquesta situació de falta de trens a Rodalia són els ajuntaments. Demanen solucions per acabar amb els problemes recurrents pel que fa a la circulació ferroviària i també la saturació d'algunes línies d'autobús. Els alcaldes avisen que no poden posar autobusos interurbans perquè no és la seva competència i l'únic que poden fer és pressionar els que tenen la responsabilitat de resoldre aquesta situació. Pilar García, tu has parlat amb algun d'ells. Bon dia.
Sí, hem parlat amb la Federació de Municipis de Catalunya, també amb l'Associació Catalana de Municipis. Tots dos estan en contacte amb territori i demanen explicacions i solucions perquè els ciutadans puguin fer vida normal i que anar a la feina o estudiar no sigui un mal de cap, no només avui o ahir, sinó pràcticament cada dia. La presidenta de l'associació i alcaldessa de la Garriga és Meritxell Budó.
Els ajuntaments el que no podem fer és posar autobusos perquè amb quin criteri, fins a on o fins a no on, vull dir, d'un dia per l'altre, ni a més, és la nostra competència. Això és competència del govern, és competència de Renfe, és competència de DIF i, per tant, a qui li pertoqui solucionar-ho, ho ha de solucionar.
L'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, president també del Consell Comarcal del Maresme, reclama inversions i cada entrada es compleixin les que estan previstes.
A Premià de Mar, que és l'estació segurament més indigna de tot el Maresme, se'ns va prometre fa 2 anys una inversió de 600.000 euros per arreglar les marquesines de l'estació. No només no ha arribat aquesta inversió, sinó que abans d'ahir va caure una de les marquesines i van haver de parar la circulació dels trens.
Des de Tortosa, l'alcaldessa Marlleixà assegura que la situació del transport a les Terres de l'Ebre és insostenible i vol liderar les queixes i la pressió a les administracions perquè actuïn.
El que estem fent pues, en aquest moment és també parlar amb trens dignes i poder-nos organitzar per poder fer una reclamació conjunta, poder parlar en tot el territori per fer les queixes. S'ha de parlar pues, en territori, en totes les administracions, en ADIF.
I alerta que la situació que s'està vivint ara és conseqüència de la desconfiança en una xarxa que hauria de garantir la mobilitat i la connexió entre tot el territori.
I a tot això, Esquerra i els Comuns, els socis d'investidura de Salvador Illa, retreuen al govern que anunciés la represa del servei de Rodalies sense tenir garanties que circularien els trens. Ho avançava ahir el vicepresident Albert Dalmau, que ja va anunciar que avui seria un dia difícil. I des de Junts, Carles Puigdemont atribueix el col·lapse a la incompetència del govern. Jordi Corbalan.
Els socis d'investidura pugen el to de la crítica al govern. A la xarxa X, Oriol Junqueras ha afirmat que el govern d'aquells que donen lliçons de gestió ha quedat retratat. La número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat el traspàs de Rodalies.
Que tinguem una nova empresa, Rodalies Catalunya, pot ser imperfecta. No és el camí final, però és el procés de transició per a un nou model de governança.
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, retreu al govern que anunciés la represa del servei sense tenir garanties que els trens circularien.
El govern ha comès un error greu anunciant la represa d'un servei quan encara no estava garantit. És el moment en el que es necessita més serenor, en el que calen decisions que vagin sobre segur i, sobretot, informació clara i contrastada que no genere ni falses expectatives ni més frustració.
En un vídeo des de Waterloo, difós per Junts, l'expresident Carles Puigdemont ha atribuït el col·lapse a Rodalies a la incompetència del govern.
I és el moment de dir ja n'hi ha prou. Pensis el que pensis. Catalunya no va bé. En mans d'aquesta gent, Catalunya no va bé. I no va bé per aquestes 3 raons. Incompetència, dependència i submissió al govern de Madrid.
Pel Partit Popular, la situació a Rodalies no és un problema de traspàs de més competències, sinó de la incompetència durant anys dels governs de la Generalitat.
Catalunya al dia, amb Estel Batet. 3 minuts i mig que passen de 2:15 a 2, i fent un repàs de les notícies més vistes, més clicades al web i a l'app del 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Bon dia.
Ja no cal que juguem a endevinar quines deuen ser, que passen
doncs,
segurament per Rodalies.
Bàsicament no, perquè és aquest minut a minut que estem seguint avui sobre la situació a Rodalies. Com sempre, allà hi podreu trobar quina és l'última hora, les declaracions, per exemple, del ministre Puente, però també doncs, petites intervencions que anem fent, no només a les antenes de 3Cat Info, sinó també doncs, a altres informacions que ens van arribant aquí a la redacció, sobretot per estar puntualment informat del que va passant. Ara, justament, doncs, tenim aquesta convocatòria d'última hora també d'una reunió que hi pot haver en els pròxims minuts a territori, diguem, per fer una mica de seguiment de com està la situació. Vull dir que tot això està en aquesta web del minut a minut del 3Cat Info.
Que serà posterior a aquesta reunió que està tenint Renfe, Adif, la Generalitat.
Correcte,
amb els maquinistes, a veure
sí.
què passa amb aquest conflicte sí. laboral. També ens fa molta il·lusió que una de les notícies més clicades sigui un tema que vam fer aquí al Catalunya al Dia, amb
sí.
la Júlia Albacar.
Aquesta informació sobre l'explosió al Castell del Remei que va passar al final, diguem, de la Guerra Civil, una explosió de feia 87 anys. Clar, la gràcia és que tenim el testimoni d'una de les supervivents, sí. no? Que, a més, és un testimoni tràgic perquè hi va perdre la mare, dos germans, la seva àvia, aquesta
molt
senyora
colpidant.
Carme Vilanova, ara té 87 anys, i aquesta entrevista que vam escoltar aquí al Catalunya al Dia la podeu escoltar també a la web del 3Cat Info. Va ser una explosió fortuïta, però, clar, en aquell moment el castell es feia servir doncs, com arsenal i, en fi, va ser un desastre bastant gran, en la qual van morir 81 soldats i 6 civils.
Sí, sí. 6 civils, 4 dels quals eren de la família de la Carme, que ara té, em sembla que són 92 anys, 87 són els que fa de l'explosió. Ella en tenia 5 en aquell moment.
En tenia 5.
I fa un any, perquè sempre ho anem dient aquí, que és contrastant la situació que tenim, però parlàvem de la sequera, no?
Sí, sí, fa un any parlàvem de la sequera, de l'emergència per sequera, en aquest cas a 22 municipis de l'Alt Empordà. Són municipis que no s'alimenten directament, no beuen aigua directament del pantà de Boadella, sinó en aquest cas de l'aqüífer Fluvià Muga. És com un arc que hi ha al nord de l'Alt Empordà, que va de la Jonquera fins a Sant Pere Pescador. En aquest cas, l'aqüífer havia baixat i s'havia decretat, era el segon cop que es feia l'emergència, ja era com la fase final d'aquella sequera, diguem, i hi havia, per tant, restriccions en diferents municipis. En aquell moment es deia que l'aqüífer tenia 14 metres i per això s'havia hagut d'activar aquesta emergència. Mm-hmm. La data d'avui no la tinc, la de cap al juliol, així, aquesta aqüífer ja tenia 22 metres, però el que sí que tinc és la dada de Boadella d'avui.
Mm-hmm.
El pantà està fregant el 95%.
95, fixa't.
I fa un any el pantà de Boadella estava al 16%. Per tant, la situació és tot una altra.
I tant.
La cara i la creu.
No té res a veure, exacte. Eh? Molt bé, Marc, doncs fins demà.
Vinga, adéu-siau.
Merci.
Catalunya al dia.
I ara us parlem dels pagesos del Delta de l'Ebre que han denunciat aquest matí l'impacte que tindrà per als cultius tradicionals de la zona, com l'arròs i els cítrics, l'aplicació dels tractats de lliure comerç com el Mercosur, i també han assenyalat la fragilitat d'aquest entorn natural 6 anys després del pas del temporal Glòria. Anem a la platja de la Marquesa, on s'ha fet aquesta protesta. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Què reclamen aquests pagesos als polítics?
Doncs mira, en primer lloc, que no s'apliqui el Mercosur i després garanties de compensacions econòmiques per salvar les pèrdues que tindran. El debat públic se centra només en els acords amb aquests països del Mercosur, amb aquests països llatinoamericans, però en el cas de l'arròs també impacta de ple els tractats amb estats del sud-est asiàtics com ara Myanmar. Tot plegat es trasllada en això que destaca Rafael Verdiell d'Unió de Pagesos.
En este cas, l'acord que tenia la Unió Europea amb Mercosur eren 60.000 tonelades d'arròs sense cap tipus d'aranzel. Paral·lelament a això, ja fa un parell de mesos, la Unió Europea va aprovar uns tractats en els països menys avançats i en aquells moments van aprovar 560.000 tonelades sense cap arancel. Per tant, imagineu-vos, si en el Mercosur en 60.000 tonelades ja érem els més perjudicats, què passarà quan s'apliquen aquestes 560.000 tonelades?
Entre els agricultors hi ha cansament, però també indignació.
Claro, el preu nosaltres ja no, aquí ja no podem competir. En els gastos que tenim i tot el que tenim aquí és que no podrem.
Tot ha pujat, els adobs, fitosanitaris, les llavors, adversitats del territori, tal com està el preu de l'arròs, ja no em surten els números.
Ara mateix està l'arròs llarg a càmera a 27 cèntims. A 27 cèntims el quilo.
quan entraran estos, pues, més baixarà més el preu.
I jo sóc jove agricultor i no tinc esperances, no veig futur.
I per si no n'hi hagués prou, el problema de la pagesia aquí cal afegir la regressió que està patint el Delta de l'Ebre i que afecta, per tant, també el dia a dia dels pagesos de l'arròs. Fa 6 anys del temporal Glòria i denuncien no s'hi ha fet res.
Doncs aquí al Catalunya al dia continuem pendent dels efectes de temporals antics com el Glòria fa 6 anys i també dels més recents de la llevantada que vam tenir aquest cap de setmana i dilluns. I és que part dels veïns de Sils, a la comarca de la Selva, no poden beure aigua ni cuinar amb la que surt de l'aixeta, perquè surt tèrbola. S'ha acumulat fang, pedres, herbes a la zona dels pous que abasteixen dos nuclis del poble i això fa doncs, que baixi enterbolida. L'Ajuntament facilita un camió cisterna 2 hores al dia perquè els veïns puguin omplir les garrafes. Sils, Laia Claret, què ha passat exactament?
Doncs mira, hola, bon dia, el que ha passat ho explica l'alcalde, Eduard Colomer.
L'aigua porta algun...
No. Producte tòxic no importa, és a dir, la qüestió de la impuresa, és a dir, la causa és, evidentment, que van quedar colgats d'aigua a la zona aquesta dels pous i, per tant, diguem-ne, seria aigua enfangada que s'ha filtrat i, per tant, diguem-ne, embruta l'aigua que hauria d'estar disponible. La resta de paràmetres surten correctes i, de fet, fem analítiques molt constantment perquè ja hem tingut uns antecedents de plaguicides i d'alguns productes que podrien no ser recomanables per la salut i, per tant, diguem-ne, estàvem molt a sobre amb això. Ara, diguem-ne, el paràmetre que s'incompleix és específicament aquest de la terbolesa i el que s'està fent és el tractament aquest per intentar, doncs, en segurament dies, esperem que siguin els menys possibles, doncs, purificar i tornar-lo als paràmetres que toquen. De fet, hi ha un mínim de terbolesa admesa, per entendre'ns, no? Llavors, senzillament es tracta d'intentar anar restant aquest percentatge fins que arribi als paràmetres en què puguem tornar a autoritzar l'ús per la boca.
Afecta uns 2.000 veïns. Si està fent un tractament i confien que solucionaran el problema en qüestió de dies, expliquen mentrestant l'Ajuntament, ha habilitat un camió cisterna durant 2 hores al dia perquè els veïns hi puguin omplir garrafes. A les 11, quan ha arribat, ja l'esperaven. En Josep Vidal explica com surt l'aigua de l'aixeta i en Lorenzo Muñoz venia a reomplir les garrafes que ja havia omplert al matí Santa Coloma de Farners.
Surt una mica tèrbola. Si mires el raig, vull dir, quasi no s'aprecia, però si omples la pica, llavors sí que es veu tèrbola.
Jo m'havia de rentar la cara i a casa, com som molt bruta, he anat a agafar allà una mica per rentar i fer de menjar.
De fet, no és la primera vegada que els passa. Imma Llinàs és una altra veïna.
Ens havia passat també amb el Glòria i també, bueno, igual, amb les garrafes d'aigua, que ahir, per exemple, ahir al vespre, aquí al Consum, ja estaven agotades.
Colomer ha recordat que amb el Glòria, quan els va passar el mateix, van decidir ampliar el mur que envolta els pous i ara es planteja aixecar-lo encara més perquè no hi torni a entrar aigua.
Gràcies, Laia. Doncs a Castellfollit de la Roca, la Garrotxa, el temporal ha fet que l'aigua de boca també estigui tèrbola i es recomana que no es faci servir ni per beure ni per cuinar. Núria Peraire, sí que estan permesos, però altres usos de l'aigua, oi?
Hola, bon dia. Sí, es pot fer servir per dutxar-se i per rentar, però per consumir-la millor que no. Segons l'alcalde Miquel Reverter, l'empresa gestora els va comunicar ahir al migdia que els nivells de terbolesa superen el màxim permès i ja s'està treballant per arreglar-ho. S'està netejant el sistema i s'hi ha posat més clor. L'alcalde ens ha explicat que ja es van notant els resultats.
Aquest dematí els operaris de la companyia ja han fet una primera anàlisi, els valors han sortit millor que ahir.
Calculen que podrà estar arreglat aquesta tarda mateix o demà al matí. Ja sabeu que més Castellfollit de la Roca és conegut per la seva cinglera, el precipici on hi ha una filera d'habitatges. Doncs bé, no hi han detectat cap esllavissada considerable arran de les pluges.
Doncs d'aigua seguim parlant, justament. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà preveu reprendre a l'estiu les obres per fer arribar l'aigua del riu Ebre a 8 pobles de la comarca. Els treballs es van aturar fa 4 mesos perquè l'ens supramunicipal no va acceptar l'augment del 60% del pressupost inicial que reclamava la constructora. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I què permetrà reprendre aquesta obra?
Doncs sí, diuen que és preocupant que la presidenta de la Cambra de Comerç desconegui la normativa perquè els establiments ja obren diumenge. Ho poden fer, això sí, tots els que tenen fins a 400 metres quadrats. L'equip de govern socialista ha qualificat el discurs de la presidenta de la Cambra, Laura Roger, de poc respectuós i desafortunat. Fan referència concretament a això.
El comerç que se'ns podria beneficiar romandrà tancat per la tossuderia de l'administració Viñuales. Això és estimar Tarragona?
I és que Roger va apuntar directament a Vinyoles. Bé, l'Ajuntament diu que la catalogació de Tarragona com a municipi turístic només beneficiaria les grans superfícies. És el mateix que pensa la presidenta de la VIAT, Associació Tarragonina, que reuneix 160 comerços de la ciutat, Raquel Pizarro.
Crec que n'hi ha doncs, uns interessos diferents. Volen que els centres comercials, perquè els apreten, perquè puguin ser zona turística i puguin obrir qualsevol dia que vulguin, i això els nostres associats van dir que no a aquesta proposta i continuem dient que no.
Pizarro concreta que només un 15% dels creueristes arriben en diumenge i diu que això no justifica haver d'obrir els comerços. L'Ajuntament de Tarragona també ha acusat la presidenta de la Cambra de prescindir de l'opinió dels treballadors, sindicats, representants de la petita i mitjana empresa i del comerç local i de tenir una nul·la sensibilitat pel descans dels treballadors.
Doncs això que ens explicava el Ricard Buigas feia referència a l'Ajuntament de Tarragona i als botiguers que carreguen contra la Cambra de Comerç de Tarragona, que hi sentíem l'altre dia també criticant que no se'ls deixi obrir en diumenge, i coincidint amb l'arribada d'aquests creuers. I això que deien, que consideren que al darrere només s'hi amaguen interessos de grans superfícies comercials perquè la ciutat sigui declarada municipi turístic.
Catalunya al dia.
I ara parlem de la 15a edició del Festival Llum BCN, que se celebrarà a Barcelona del 6 al 8 de febrer amb el lema Paisatges Nocturns. Hi participaran 12 artistes i creadors nacionals i internacionals i 18 escoles de grau universitari de disseny, arts i arquitectura de la ciutat. Barcelona, Anna Escurà, bon dia.
Bon dia. La majoria de les instal·lacions estaran a l'aire lliure, tot i que n'hi ha un parell que es posaran a l'interior. La directora artística del festival, la Maria Güell, ha explicat que la idea és que l'espai públic es converteixi per un moment en un espai atemporal.
És venir a viure l'espai sense aquesta hiperfuncionalitat a la que tenim submès sempre, no? Realment és aprofitar aquesta capacitat semiòtica de la llum de la mà de tota aquesta gent que convidem i viure aquesta experiència.
El cineasta Albert Serra amb la peça Aquesta nit i l'artista Laia Estrada amb la instal·lació AUC són alguns dels artistes que participen en el Festival Llum d'enguany.
A mi la presència humana és el que m'emociona. No havia de ser una cosa decorativa. Havia de tenir un petit, per petit que fos, una petita emoció humana en què la presència tingués un petit atractiu, un petit misteri.
I vaig pensar com pot continuar el cos en un futur tenint una vigència més enllà doncs, d'un vídeo, no? O sigui, com podia convertir el meu cos en un cos de llum.
Les instal·lacions lumíniques es podran visitar divendres i dissabte de 7 de la tarda a 12 de la nit i el diumenge de 7 a 11.
I la fotografia lliure i poètica de Sergio Larraín arriba avui a la Fundació Fotocollectània de Barcelona amb l'exposició El vagabund de Valparaíso. És una mostra que reuneix una vuitantena d'imatges en blanc i negre del fotògraf xilè, que va ser el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum. Això va ser a final dels anys 50. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Si la majoria de les fotografies són de persones anònimes, com els nens del carrer a Santiago de Xile o els veïns del port de Valparaíso, que Larraín va retratar d'una forma molt peculiar i molt avançada al seu temps, com explica aquesta emissora Elisa Mede, la nova directora de Fotocollectània.
Tenia una mirada muy atípica. Tenia una empatia i una connexió con sus subjectos, con las personas y los lugares que fotografaba. Tenía una manera de construir las imágenes que es muy contemporánea. En la fin de los 50 y 60, la fotografía mundial no estaba en esta dirección. En su caso, tiene una mirada abstracta que lo hace muy peculiar.
No us perdeu la sèrie Valparaíso, que Larraín va culminar en un fotollibre de referència que va fer amb el seu compatriota i Premi Nobel de Literatura Pablo Neruda.
Però malgrat va ser el primer llatinoamericà a formar part d'aquesta agència Magnum, se'n va acabar anant, no?
Sí.
I com va anar això?
Doncs mira, va entrar a Magnum el 1959, impulsat per Cartier-Bresson, ni més ni menys, i la va deixar als anys 70, en el cim de la seva carrera, per recuperar la seva llibertat, ens diu Cristiana Vieira, coordinadora de l'exposició que està produïda per Magnum.
Per lui, la foto, elle partait beaucoup.
Per ell, la fotografia passava sempre per conèixer molt a fons i escoltar molt a fons el seu interior. Aquest va ser el motiu pel qual va abandonar el fotoperiodisme. Ja no li donava la llibertat de la que havia pogut gaudir abans. També és veritat que és el motiu pel qual va cremar gran part dels negatius de la seva obra, perquè, en definitiva, volia tancar totalment aquesta etapa de la seva vida.
De fet, fins a la seva mort, el 2012, Sergio Larraín es va dedicar al ioga, la meditació i la pintura. La mostra anirà a l'agost a la Bienal Xavier Miserachs de Palafrugell amb més imatges dels seus viatges.
Un lloc també molt recomanable, per cert, aquesta Bienal de Palafrugell, amb molts treballs molt interessants dels principals fotògrafs del país i també de l'Estat.
Anem-hi.
Gràcies, Montse. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Doncs va, 11 minuts per les dues, avui és dijous i com cada dijous us proposem un lloc per fer una sortida de cap de setmana amb en Gerard López, el director i presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i també responsable de la web de sortides cap de setmana, catdesetmana.cat. Gerard, benvingut de nou.
Hola, què tal?
Què tal? Com anem avui?
Bé, molt bé.
I on anem?
Doncs anem a veure un vèrtex geodèsic que... No, és una broma. Anem a l'ermita rodona de Sant Adjutori que tenim a Collserola, què et sembla?
Doncs que no en tenia coneixement que existia aquest lloc amb aquest nom tan pompós i tan divertit de pronunciar, Sant Adjutori.
Sí, senyora. Això ho tenim en terme de Sant Cugat del Vallès. Per tant, sortim de Sant Cugat, de la plaça del Rotary Club, agafarem el camí que ens porta fins a aquell famós pi de Can Xanti que en vàrem parlar ara fa uns dies. Te'n recordes?
Sí, me'n recordo.
Doncs bé, anem avançant en sentit sud cap a la muntanya a buscar Collserola, per entendre'ns. Ens endinsem camps enllà, anem combinant sembrats amb algunes pinedes. Recordatori important, no sigueu cafres, els camps no són per fer-hi pícnic, perquè estan sembrats, ni posar-hi una taula al mig. No dic perquè ho he vist allà.
Sí, sí,
allà
sí.
Mateix, en un dels camps que hi havia amb aquest camí, que dius, mare, mon dia. En fi, fem un quilòmetre i mig de pagès, més o menys, força planer, per tant, molt agradable, molt familiar, per anar-hi tots plegats, pista ampla, concorreguda, i arribarem a Can Borrell, que és una masia-restaurant.
Aquí sí que la conec.
Ets de Grallades?
Sí, sí, jo sóc de tot, en general.
Molt bé, allà podem escollir. Podem escollir grellada mixta o calçotada.
Home, que ja deu ser punt de ser ja la temporada, no?, de calçots.
Sí,
deu començar ara al febrer, no?
Sí, ja he vist algun lloc que ja els estan oferint. M'ho he inventat, però desconec la carta exacta d'aquí al menú d'aquest restaurant.
Ah, molt bé.
El que volia dir, però, és que podem triar anar per un camí cap a la dreta o un camí cap a l'esquerra.
Com m'acostuma a passar la majoria de llocs.
Perquè allà se'ns bifurca. Si escollíssim el camí de la dreta, aniríem, o podem anar també, a veure el pantà de Can Borrell, que és un petit pantà que en aquesta part de Collserola, i després, si continues amunt, te'n vas cap a una urbanització que es diu Sol i Aire. Si anem a l'esquerra, que és el que faríem, aquest camí ens porta fins a l'ermita de Sant Medí, que és prou concorreguda. Ens endinsem per la muntanya, per la vall del Gausac, resseguint sempre la riera de Sant Medí. I al cap de res, de mig quilòmetre, ja veureu que hi ha un trencant a mà esquerra, i allà trobem el nostre destí.
Mira, que ràpid.
És una ermita romànica i un forn ibèric. Tot en un. Forn i ermita estan molt a la vora l'un de l'altre i en els dos casos l'entorn convida a fer-hi una descansada i reflexió sobre la vida, per exemple, jornades de descans, també reflexió sobre la mort, si vols, perquè bé, allà hi han passat moltes generacions, hi ha molta vida, o pot ser uns globs d'aigua, si portes l'aigua a sobre, o uns musclos amb nata.
I deixar-te estar tants mals a cap, no?
Tot és possible sempre que respecti l'entorn, molt important. El forn ibèric data del segle I o II abans de Crist, està protegit per unes reixes i un cobert, però el pots veure allà mateix.
Clar.
Sí.
De sort que el protegeixen, però.
Sí, sí. Està molt ben guardat, realment. I abans d'arribar al forn ibèric hi ha l'ermita de Sant Adjutori, segle X, origen romànic, evidentment. I què té de peculiar Sant Adjutori?
Què té de peculiar?
Que és de planta circular.
Ah, mira.
I està ben dreta i ben restaurada. N'hi ha poques de planta circular aquí al nostre país. I, a més, l'entorn està ben arranjat.
Molt bé, doncs, fantàstica excursió aquí a Sant Adjutori. I, a més, aquest forn que des de l'altra banda del vidre m'indiquen que és molt curiós.
Doncs mira, aquí em donen fe uns vellesans com Milfo, que també s'ho
coneixen. La teva recomanació.
Molt bé, doncs això és el que tenim per avui. I res, només ja tens el bonus track, que no tenim temps.
Sí, jo crec que tenim mig minut.
Doncs vinga,
bona. Tu tens capacitat de síntesi.
Ho dic perquè si continuem amunt arribarem a l'ermita de Sant Medir, que és molt més gran, i allà ja hi trobarem equipaments de tot tipus, però això és per un altre capítol. I també, com dèiem, teníem el pantà de Can Borrell, que recull l'aigua, que cau en aquesta part nord-est de Collserola, el vessant nord, també és interessant. Jo l'he vist ple fins al capdamunt. Està arrencat.
Imagina't com deu estar ara.
Ah, m'imagino que ara està molt ple, també. Crec que hi van arribar a trobar un cocodril.
En sèrio?
Sí, sí, sí. De la gent que es queda animals exòtics.
I ja m'ho imagino anar. Que no era autòcton d'aquí de Collserola.
Crec que ja en van trobar un.
Doncs el podem posar en un senglar i a veure qui guanya.
No, a banda d'això, de cocodrils, pots voltar per la presa i per la riba, que està molt ben arranjada, també.
Fantàstic. Doncs escolta, Gerard, t'esperem la setmana que ve amb una nova sortida, una nova proposta de cap de setmana.
I tant, ja ho tinc a punt.
Gràcies.
Esports.
I ara temps per l'actualitat esportiva. 5 minuts que dediquem a parlar d'esports en desconnexió amb les 4 demarcacions. I aquí a Barcelona, Audal Serra, bon dia.
Bon dia.
Que recordaves que Jutori també era el nom o cognom d'un jugador del Barça,
El Jutori Serrat va jugar als anys 80 al Barça.
Doncs fixa't quantes coses que ha donat de si aquesta proposta del Gerard avui. Va, anem al que anem. El Barça va guanyar ahir per 2-4 al camp de l'Eslàvia de Praga. Manté clares opcions de classificar-se entre els 8 primers al final de la primera fase de la Champions, quan només falta una jornada. La nota negativa del partit, però, va ser la lesió de Pedri, que s'estarà unes quantes setmanes de baixa.
Doncs mira, anem a pams, perquè fa uns minuts que el Barça acaba de comunicar que Pedri s'estarà un mes de baixa, la qual cosa vol dir que es perdrà aproximadament uns 6 partits després de la lesió que es va fer ahir a la segona part del partit a Praga. El canari té exactament una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta després de les proves que li han fet aquest matí. Mentrestant, el primer equip blaugrana, després del triomf d'ahir a Praga, se situa ara novè la classificació, s'assegura com a mínim jugar a l'eliminatori de repesca i té força opcions de poder-se classificar directament pels vuitens de final. Dos gols de Fermín a la primera part i un d'Olmo i un altre de Lewandowski a la segona van donar la victòria a l'equip de Hansi Flick. Tot i les dificultats, Flick es mostrava satisfet al final del partit.
Ja ho sabia abans del partit, que seria un duel molt complicat. Ells s'han estat preparant per enfrontar-se a nosaltres des de fa 3 o 5 setmanes, i ho han fet certament bé. Però estic content que haguem pogut remuntar. L'equip ha jugat certament bé, i al final hem estat mereixedors dels 3 punts.
De moment, només s'han classificat matemàticament pels vuitens de final de la Champions, l'Arsenal i el Bayern de Múnich, i tota la resta d'equips amb possibilitats s'ho jugaran en la darrera jornada, entre els quals el Barça, que en l'últim partit jugarà contra el Copenhagen al Camp Nou dimecres de la setmana que ve.
Qui ja està classificat en aquest cas per la final de la Supercopa Espanyola és el Barça femení.
El Barça femení es va classificar després de guanyar l'Atlètic Club de Bilbao per 3-1 a la segona semifinal. Les blaugranes van haver de remuntar un 0-1 en contra i, a més, van disputar tota la segona part amb una jugadora menys per l'expulsió de Kika Nazaré. La defensa del Barça, Irene Paredes, autora d'un dels gols del partit, en feia aquesta valoració.
Sí, sí, ha costat. Ha estat un partit molt, molt difícil, amb el gol, amb l'expulsió de Kika, però l'equip ha fet molt, molt de treball i estem a la final, que era l'objectiu.
L'equip que entrena Pere Romeu s'enfrontarà dissabte a la final al Madrid. I encara en clau blaugrana, una informació més. Avui es podria decidir la data de les pròximes eleccions a la presidència. Des de les 12 del migdia hi ha reunió de la directiva blaugrana amb la possibilitat, no és segur, que es tracti aquest tema. En un principi, les eleccions s'haurien de fer entre els mesos de març i juny.
Doncs veurem, veurem. En bàsquet, victòries ahir pels dos equips catalans que jugaven partits de competicions europees, el Baxi Manresa a l'Eurocup i el Joventut a la Champions a la FIBA.
A l'Eurocup, triomf del Baxi Manresa amb una cistella d'Olinde a l'últim segon del partit davant el Neptunes Claipé de Lituà, per 97 a 96. Els manresans, que van haver de remuntar 11 punts en l'últim quart, sumen ara d'aquesta manera la tercera victòria seguida a la competició i se situen quart. Sentim Diego Campo, tècnic dels vegencs.
Tuvimos mucha calma cuando íbamos perdiendo 17, eso es muy importante. El partido no iba muy bien, o sea, no teníamos buenas sensaciones, pero los jugadores creen mucho en sí mismos, creen en lo que hacemos y evidentemente el público ayuda muchísimo.
I a la Champions de la FIBA, el Joventut ha començat molt bé el top 16 amb un triomf contundent davant el Chalon francès, 107 a 75. En parla Dani Miret, entrenador de la penya.
Nosaltres ens hem anticipat, hem fet que no juguin bé, els hi hem pres totalment la iniciativa i les idees, i partit plàcid sí, molt de mèrit a l'equip perquè la diferència de punts avui també era important.
D'altra banda, demà té partit de l'Euroliga al Barça, a la pista de l'Asbel francès. El tècnic blaugrana Xavi Pascual gairebé ha descartat la possibilitat que fitxin algú durant aquest hivern.
Bueno, si una lesió important, s'haurà de mirar quines possibilitats hi ha, no? Però tampoc el mercat no t'oferirà molta cosa, no? Perquè no n'hi ha. El poc que s'ha mogut s'ha col·locat tot i ara mateix molt difícil que inclús tenir la voluntat de fer-ho poguéssim trobar alguna solució en el cas de lesió.
Acabarem amb hoquei patins. Avui té partit de la Champions masculina al Barça, a la pista del Porto, a partir de 2:15. Ahir ho va fer l'Igualada, que va perdre a casa davant el Tricino italià per 2-3.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Si devora meu un dia lluny marxares, em passaria.
Avui acabem amb el Festival Marges de Corbins, al Segrià, que en aquesta edició canvia d'estació, passant de l'estiu a l'hivern, i també d'ubicació. En comptes de fer-se a l'exterior, ara es farà a la Sala Coliseum. És un festival gratuït, adreçat a tots els públics, amb horaris també adaptats a tots els públics. El seu esperit és la descoberta de noves propostes, també la proximitat dels artistes. El Marges arrenca demà amb l'actuació del duet d'Alma Armengou i Ramon Macià. A més de música, també programa aquest festival teatre, dansa i sessions de DJ. Ànims amb el que queda de dijous. Més paciència encara i ens tornem a sentir demà a la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos.